Bon dia i bona hora, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui ja és divendres, a les portes de la Setmana Santa, 11 d'abril del 2025, un dia que comença amb el cel força serè, però amb la presència d'algunes boires. Aquesta serenor ha fet baixar les temperatures i això, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Ho notem a la pròpia pell.
Doncs si ho notem a la pròpia pell, tenim temperatures més baixes. De fet, tenim un únic valor negatiu, tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 5 ja a Das i a Molló, 7 graus a Camprodon i a Ribes de Freser, també a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols. 8 graus ara mateix a Olot, a Ripoll, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Vic, 9 graus a Mèrgia, Santa Pau 11, a Banyoles, 12 graus, els tenim a Girona i a Figueres i 14 a Roses.
Doncs aquesta és la situació, anem al temps. La crònica la signa, com sempre, en Daniel Ramírez.
Aquest divendres el dia comença una mica més fred a l'interior, fresca la resta, també baixar la temperatura cap a la Costa Brava central i sud, no tant a la Costa Brava nord, cap al Cap de Creus, encara mínimes de 10-12, però bé, a Olot hem baixat fins als 6 graus, també a Mieres i també a Santa Pau, o la Vall d'en Bas, 6 graus de mínima. N'hi ha hagut, per exemple, 0 a Núria, n'hi ha hagut també 0 a Das, a la Cerdanya, 4 a Puigcerdà, 3 graus a Camprodon i 9, aquí més alta, a Vic. Hi ha boirina, algun banc de boira, a les comarques centrals de Girona, també cap a Osona, Ripollès, bé, mala visibilitat. Avui, però, el dia aguantarà, no ha de ploure. Un dia, doncs, amb sol, alguns núvols prims, 4 núvolets a la tarda al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació. Puja una mica la temperatura, per tant, màximes, novament, de 18-22, la majoria 23-24, les més altes, puntualment fregant els 25. I el cap de setmana, que ve marcat per més inestabilitat, diumenge. Finalment, dissabte, pràcticament no plourà. Cel mig ennuvolat i temperatura encara suau o alta. Novament, màximes de 20 a 25. Això sí, s'anirà tapant de cara al vespre i potser la nit comença a caure algun plogim. De moment, poca cosa. Però diumenge, especialment passat el migdia i la tarda, i al vespre, sobretot, pot ploure. Aquesta pluja començaria en punts de la costa, però també Pirineu i Prepirineu. Per tant, a qualsevol lloc acabaria plovent diumenge tarda nit o tarda i vespre, amb una temperatura una mica més baixa. La cota de neu alta, encara ben bé 2.400 metres. I dilluns, una mica més de pluja. Quan més plouria la setmana que ve seria dimarts, ho podria fer amb més intensitat, la neu baixant cap als 2.000 metres, i dimecres encara hi hauria ruixats. Per tant, així encarem la setmana que ve, ja entrant a la Setmana Santa.
Gràcies, Dani. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat de la jornada. Aquest és el format de butxaca del nostre informatiu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses.
Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere.
I des de la Diputació de Girona, Miquel Noguer diu això.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai, eh? I que haurem de començar de la Garrotxa cap a l'Empordà, etc, i per tant irem fent, no? Irem fent amb l'ajut dels municipis, penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses ha dit que amb aquesta nova via hi guanyem tots. Per cert, serà un bon atractiu turístic, i ja que parlem de turisme, un centenar de professionals de la informació turística s'estan reunint aquests dies a Olot.
El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el desè aniversari de l'oficina de turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
I un altre element que marca molt el turisme és la mobilitat. A Ugassa acaben d'ampliar el servei del bus a demanda a 7 dies, també en cap de setmana. L'ampliació se'ls ha concedit després que l'any passat 2 de cada 10 ripollesos que van fer ús de l'anomenat Clic.cat van ser veïns d'aquest municipi, molts dels quals l'utilitzen per moure's cada dia. Escoltem l'Albert Solà, és l'alcalde d'Ugassà.
Ens havia quedat aquest disseminat del Prat del Pinter sense el servei. Vam fer una primera petició a Consell Comarcal perquè ens fessin la segona parada i vam aprofitar per dir el cap de setmana, com que veien que la gent responia amb aquest servei, ja que tenim molta gent gran que no disposa de cotxe i això, i havia de dependre sempre de familiars o de veïns per moure's el dia a dia. I és un servei que al final la gent l'ha agafat amb molta acceptació perquè dius, tens una llibertat de moviment a la comarca i també gent que vulgui venir-nos a veure té un servei.
En Seguretat Ciutadana, l'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Parlem ara de salut perquè Can Davànol ha acollit la seva primera jornada de dermatologia pediàtrica, on hi ha assistit una setantena de professionals.
Organitzat pel Consorci Hospitalari de Vic, l'esdeveniment ha volgut posar en comú diversos aspectes del dia a dia dels infermers i metges i aspira a tenir continuïtat i properes edicions.
La coordinadora de pediatria territorial del Ripollès és la Idoia Pinedo.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca.
Era molt important poder establir aquests llaços i aquesta actualització perquè el que són les patologies de la pell en els infants, la majoria tenim, no?, les capacitats des dels ambulatoris i els pediatres de poder-les resoldre, però a més, no?, és un exemple dels llaços i les connexions que ens permeten fer una atenció al màxim d'integral dels pacients de la nostra comarca.
I ja que parlem de salut, amb l'arribada de la primavera s'han d'adaptar noves rutines. Ho recomanen els experts en la matèria. Diuen que durant aquest temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes a la pell i altres símptomes que s'associen a aquesta època. Detalla que en cada canvi d'estació i en concret en aquest s'han intentat canviar els hàbits del dia a dia per adaptar-se al temps. Això ho diu Gregori Munger, del Racó de la Llum. Diu que en aquesta època l'òrgan que més pateix és el fetge.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca i si no li donem una ajuda és quan després surten problemes. Surten problemes com que m'ha llevut amb la llengua blanca, que em sento les fosses nasals tapades encara que no estigui refredat, que el dolor articular, em sento més cansat.
Avui també parlarem de llibres perquè en Tim protagonitza un nou número dels contes de la faràndula.
El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes del Tour.
Escoltem l'il·lustrador Tavi Algaró.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguin molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors, els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
El canvi que suposa la vida moguda de la gran ciutat en favor d'anar en un entorn rural, com pot ser, per exemple, Navà, centra el llibre Furor Botànico, de l'il·lustradora i escriptora Laura Agustí.
Es tracta del tercer llibre que publica i aquest petit poble de Toses i el seu entorn i la relació amb la naturalesa hi tenen un paper fonamental.
Estoy en Barcelona. Quiero ir a pasar una temporada o temporadas largas a Nevá. ¿Qué hago con mis plantas? Esa era como mi máxima preocupación. Entonces, cuento un poco mi momento presente junto con una conexión con mis raíces, ¿no? De dónde viene esa pasión por las plantas que tengo yo, que tiene mi hermana, que tiene mi madre, que tenemos todas las mujeres de la familia. Y luego, aparte, también quiero indagar un poco sobre la casa a la que voy, ¿no? Porque es una casa que está llena de recuerdos que no me pertenecen. Entonces, ahí hay como un interés por saber que com era esto antes.
La companyia I ara què, de la Fundació MAP, ha pujat sobre l'escenari del Teatre Comtal de Ripoll per presentar la seva funció anual. Una funció que està, Aniol, especial.
Doncs sí, davant de més de 400 alumnes dels centres educatius de la comarca, actors i actrius han reviscut el conte de la Ventafocs, però amb uns petits canvis. La versió de la companyia ha modificat el guió per sensibilitzar sobre la diversitat sexual i de gènere.
Escoltem l'Eudald Jordà, és el director de la companyia.
I aquesta vegada l'estrenem, curiosament, amb aquestes funcions escolars. La Ventafocs, una versió lliure, aquesta vegada és una col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès. De fet, en una trobada que vàrem fer, ens van comentar que tenien un espectacle, un guió de titelles, i van proposar que nosaltres el podíem adaptar per una obra de teatre que, curiosament, tracta sobre la diversitat de gènere.
I ara és el moment dels esports. La Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació. Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament.
Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
Amb un joc molt, molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt, molt treballada i que li don molts punts. Per tant, bé, un rival molt, molt potent en diferents situacions de joc.
El Club Patinatge Artístic Olot vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que es celebra aquest cap de setmana a Reus.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i pel mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planiol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que a més suposava una dificultat. A més hem incorporat petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que més amb les puntuacions anteriors més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
I en temps d'esports també anirem cap a Can de Bànol, perquè aquest diumenge tornarà a acollir la Super Sants BTT, que enguany arriba amb aires renovats.
Com a novetat, la prova no tindrà hora de sortida i comptarà amb 2 recorreguts, la tradicional 10 Sants, que enllaça les 10 ermites del municipi, i la 8 Sants, un nou traçat que no és tan exigent. Prèvia a la cursa, l'organització ha programat per dissabte una xerrada sobre els secrets de les bicicletes elèctriques.
En Sergi Colomés, membre de l'organització.
Tenim 2 recorreguts, tenim la 10 Sants, que és la volta completa, que és molt, molt, molt exigent, són 53 quilòmetres i 2.300 metres positius d'ascensió. I després tenim un recorregut més curt, que el fem conjuntament amb el Rampí, que són 38 quilòmetres i 1.500 positius, que són 8 Sants.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ja era hora, els nostres territoris units a través d'una via verda. Inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses.
Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrer.
I l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses hi afegeix que amb aquesta iniciativa hi guanyem tots. Ho ha seguit en Gerard Puigdemont.
La Vall de Bianya feia 6 anys que esperava veure completada la connexió amb Sant Joan de les Abadesses a través d'una ruta per a caminar i pedalar. En parla Santi Reixac.
Tinguem en compte que mentre l'estàvem fent va passar un glòria, va passar el Covid, i tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han estat molts entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya, i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Completar aquesta ruta que uneix la Garrotxa i el Ripollès ha tingut un cost d'1.461.000 euros. La meitat de l'obra ha estat subvencionada per fons FEDER, mentre que un 25% l'ha portat la Diputació de Girona i el 25% restant els ajuntaments de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. En parla Miquel Noguer, president de la Diputació.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai. I que haurem de començar de la Garrotxa cap a l'Empordà, etcètera, etcètera, i per tant, irem fent, no? Irem fent amb l'ajut dels municipis. Penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
Es tracta d'un tram de 21 km i mig que no ha estat fàcil d'adequar, donades les moltes zones boscoses que engloba, l'orografia complicada i que s'han hagut d'obrir trams nous. Des del Consorci de Vies Verdes de Girona no la qualifiquen de via verda pròpiament, sinó més aviat una ruta per caminar i pedalar, donada l'exigència que presenta. Va de l'hostal Nou de Bianya a Pont de Planàs, passant per la vall de Ferró i resseguint el tram dels túnels de Collabós fins a arribar a Sant Joan. La ruta es completa de manera circular per l'altre cantó, direcció Coll de Cubet. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
És una ruta exigent, que hi ha doncs, pendents ja més importants. S'han senyalitzat amb 138 senyals, tota la ruta s'ha condicionat al ferm, amb formigó, amb tutú, perquè hi ha trams, doncs, com he dit, de forta pendent i, per tant, doncs, per tenir el mínim manteniment doncs, al llarg dels anys.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer, també celebra la inauguració de la ruta.
Avui guanya tothom, no només la gent que ens visita i gaudirà d'aquesta oferta turística, sinó també de la gent de la zona. Els veïns de Sant Joan, els veïns de la Vall de Bianya, que ja estan fent ús des de fa temps d'aquesta doncs, via verda que ens apropa, perquè sí que disposem d'una carretera doncs, que ens uneix en pocs quilòmetres, però és que ara ens unirem d'una forma diferent.
Amb la via inaugurada, doncs, la ruta del Carrileto i la ruta del Ferro i el Carbó queden unides.
És indispensable i és inqüestionable que aquesta nova via sigui un atractiu turístic per les dues comarques, tant pel Ripollès com la Garrotxa. Ja que parlem de turisme, un centenar de professionals de la informació turística s'estan reunint aquests dies a Olot.
Doncs sí, el principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el desè aniversari de l'oficina de turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
Informa Roger.
Durant aquest dijous i divendres, l'Espai Cràter acull les 29es jornades tècniques de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya. El principal objectiu és combinar ponències amb diferents representants del sector turístic d'arreu de Catalunya i parlar sobre activitats tècniques centrades en la millora de l'atenció al visitant. Alhora, també es detalla com apostar per un turisme sostenible i la promoció de l'oferta gastronòmica del territori. Precisament d'aquest àmbit, durant aquests dos dies hi són presents en aquestes jornades diferents restauradors de la comarca. Durant aquest dijous al matí es va explicar el pla d'accions vinculat a la regió mundial de la gastronomia i com s'apropa el producte local al visitant. A banda, una de les efemèrides que se celebra en aquestes jornades és el desè aniversari de l'oficina de turisme d'Olot. La presidenta de Turisme Garrotxa i regidora també de Turisme d'Olot és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
Amb motiu d'aquestes jornades, la directora general de turisme, Cristina Laje, ha volgut felicitar els professionals que en formen part i ha assegurat que les oficines de turisme són una peça clau per dinamitzar l'oferta turística local.
El gran anfitrió o anfitriones són aquells nois i noies que tenim a les nostres oficines. Així que, lluny de ser un sistema que sembla que ja no funciona, perquè tot sembla que funcioni a nivell digital, no? La informació, etc, no és pas veritat. Les oficines tenen més valor que mai perquè la gent, tots aquells que arriben, vinguin d'on vinguin, venen molt, molt, molt ben informats i que volen és encara més informació.
Actualment, la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya està formada per unes 200 oficines i 90 punts d'informació, posant a disposició dels usuaris uns 600 informadors i informadores. Durant l'any 2024, aquests equipaments van atendre més de 2.174.000 visitants arreu del territori.
I la mobilitat és indispensable a casa nostra. Ugassa acaba d'ampliar el servei del bus a demanda a 7 dies, també en cap de setmana.
La ampliació se'ls ha aconseguit després que l'any passat 2 de cada 10 ripollesos que van fer ús de l'anomenat Clic.cat van ser veïns d'aquest municipi.
Ens ho explica en Joan Manel Robles.
Ugassa ha ampliat a 7 dies el servei Clic.cat de transport a la demanda, posant 3 serveis d'anada i 3 de tornada en dissabtes i diumenges que connecten la vila amb els municipis de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Des que el bus a demanda va entrar en funcionament al Ripollès l'any passat, els veïns d'Ugassa han estat els que més l'han utilitzat, i és que el municipi no comptava amb transport públic abans de l'arribada del Clic.cat. Concretament, el 2024 2024, uns 300 ugassencs van fer ús del servei, el que representa el 20% dels usuaris del clic.cat al Ripollès. És per això que, a petició de l'Ajuntament del municipi i del seu alcalde, Albert Solà, el Consell Comarcal ha recollit la demanda i ha fet la petició formal a la Generalitat, que és l'administració que avui dia sufraga el servei. Albert Solà és l'alcalde d'Ugassa.
Ens havia quedat aquest disseminat del Prat del Pinter sense el servei. Vam fer una primera petició a Consell Comarcal perquè ens fessin la segona parada i vam aprofitar per dir el cap de setmana, com que veien que la gent responia amb aquest servei, ja que tenim molta gent gran que no disposa de cotxe i això, i havia de dependre sempre de familiars o de veïns per moure's el dia a dia. I és un servei que al final la gent l'ha agafat amb molta acceptació, perquè dius, tens una llibertat de moviment a la comarca, i també gent que vulgui venir-nos a veure té un servei.
Sergi Albric és el conseller comarcal de Territori i Habitatge.
Que el Ugassa s'incrementi aquest transport de la demanda al cap de setmana és una bona notícia i és una, bueno, al final és això, treballar doncs perquè la comarca tingui uns bons serveis i que per tant els ripollesos i ripolleses doncs hi puguin veure amb la major part amb les majors condicions possibles.
En aquests moments, la majoria dels municipis petits del Ripollès ja estan connectats a través del servei clic.cat, excepte Molló, que no es va incloure en un primer moment i que l'Ajuntament, de la mà del Consell Comarcal, està reclamant a la Generalitat. El 2024, més de 1.500 persones van utilitzar el transport a la demanda al Ripollès.
I a Olot reclamen la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme a la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Des de fa temps, l'Ajuntament d'Olot creu que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública, la llei Arsal, els priva d'actuar amb qüestions concretes, com per exemple la contractació de més policies municipals. L'alcalde Agustí Arbós diu que tenen els diners per poder disposar de més efectius, però necessita que la llei faci excepcions per poder-ho fer realitat. En aquest sentit, ja ha demanat a les institucions superiors una moratòria.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera, nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Actualment la policia municipal d'Olot compta amb una cinquantena d'agents. Darrerament han aconseguit reforçar-se en vàries concretes com la unitat operativa. Aquest matí es du a terme a Olot la Junta Local de Seguretat. De la trobada se n'espera que es concretin més dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Arriben els esports i són quart i mig de nou. La Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació.
L'Olot rep el líder del grup tercer de segona federació en un bon moment. Ara mateix el conjunt olotí acumula 3 victòries consecutives i rep a l'Europa, que vol aconseguir l'ascens per la via ràpida després d'una gran temporada. Roger Vidal ha aconseguit fer 18 dels 30 punts que ha jugat, unes xifres que han portat l'equip a situar-se fora de la zona de descens. De fet, si l'Olot guanya aquest diumenge o el Cornellà perd, els últims ja no podrien baixar directament a tercera federació. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, explica quina Europa preveu aquest diumenge.
Amb un joc molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt treballada i que li don molts punts, per tant, bé, un rival molt potent en diferents situacions de joc.
Si l'Olot fa les coses com les està fent últimament, té moltes opcions de tombar el líder al municipal. A més, cal posar èmfasi en els fitxatges d'hivern, que estan funcionant d'allò més bé, sobretot amb Ruben Enric i Carlos Gilbert, que han agafat més pes en aquest segon tram de temporada i que s'han convertit en importants per l'esquema de Roger Vidal. El partit entre l'Olot i l'Europa jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Des del club han organitzat una botifarrada popular per fer caliu abans del partit i omplir l'estadi per acompanyar l'equip cap a la victòria i també cap a la permanència. A més, també serà un partit especial per la mascota de l'Olot, que tindrà nom un cop acabat el partit.
I atenció, perquè el Club Patinatge Artístic Olot se la juga aquest cap de setmana, en directe també a través d'Olot Televisió i Televisió del Ripollès, perquè vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que celebrarà a Reus.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i per al mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planiol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
El Campionat d'Espanya de grup show i quartets és una de les competicions més decisives pel que fa al patinatge artístic. De fet, és el que dona accés als equips per als europeus i als mundials. El Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a sentir-se el millor dins la pista durant els 5 minuts de coreografia i ho vol fer aquest diumenge a Reus, a la capital del Baix Camp. Si vull, el català va ser un ball que va impactar i va agradar, però que malauradament les patinadores van cometre alguna errada que va provocar que no aconseguissin la primera posició. El coreògraf i entrenador del CPA Olot, Ricard Planiol, diu que s'ha treballat molt per aquest campionat estatal i que té bones vibracions.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que, a més, suposava una dificultat. A més, hem incorporat petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que, més amb les puntuacions anteriors, més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
El compromís aquest diumenge a les 4 de la tarda a Televisió del Ripollès i també a Olot Televisió.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
5 minuts més!
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Aquest dissabte a les 4 de la tarda tens una cita amb el futbol de veritat al camp municipal de Sant Joan les Fonts. Sant Joanenc enfront al Sant Gregori. Passió, intensitat i emoció de la tercera catalana. Vine a animar el teu equip i viu el partit com mai. Aquest dissabte a les 4 de la tarda. El primer equip arriba al tram final de Lliga i necessita el nostre suport. No hi faltis, al camp municipal de Sant Joan les Fonts.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
A Fluvià Òptics del carrer Sant Rafel d'Olot cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptiques optometristes treballa amb la tecnologia mimètica perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. A casa nostra només trobaràs bones muntures, ulleres funcionals amb estil, disseny i materials innovadors. Des de fa molts anys a Fluvià Òptics tens vidres, muntures, lents de contacte, teràpia visual i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava. Escapada a prop. Moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com
o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Bon dia, bona hora, què tal, com esteu? Tots amunt, perquè comença una nova jornada, 11 d'abril del 25. Avui és divendres, el dia comença amb el cel pràcticament serè, tant al Ripollès com a la Garrotxa, amb temperatures, això sí, més fresquetes. Aniol Puigvert, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Va, vinga, ens hem d'abrigar o no?
Doncs sí, una miqueta, perquè tot i que ja està sortint el sol, tenim temperatures un pèl més baixes. Tenim, per exemple, 0 graus a Vall de Núria, en tenim 5 de positius a Molló, 6 graus a Das, 7 a Camprodon i Ribes a Freser. També a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Ripoll, a Olot, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Vic, 9 a Merri, a Santa Pau, 11 graus a Banyoles, 12 graus a Girona i a Figueres i 14 a Roses.
Aquest segon tram avui l'obrim parlant del temps, perquè sou molts i moltes els que esteu pendents del temps per aquest cap de setmana en què comencen per molts i moltes les vacances de Setmana Santa. Dani, què hem d'esperar?
Aquest divendres el dia comença una mica més fred a l'interior, fresc a la resta, també baixar la temperatura cap a la Costa Brava central i sud, no tant a la Costa Brava nord, cap al Cap de Creus, encara mínimes de 10-12, però bé, a Olot hem baixat fins als 6 graus, també a Mieres i també a Santa Pau, o la Vall d'en Bas, 6 graus de mínima. N'hi ha hagut, per exemple, 0 a Núria, n'hi ha hagut també 0 a Das, a la Cerdanya, 4 a Puigcerdà, 3 graus a Camprodon i 9, aquí més alta, a Vic. Hi ha boirina, algun banc de boira, a les comarques centrals de Girona, també cap a Osona, Ripollès... Bé, mala visibilitat. Avui, però, el dia aguantarà, no ha de ploure. Un dia, doncs, amb sol, alguns núvols prims, 4 núvolets a la tarda al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació. Puja una mica la temperatura, per tant, màximes, novament, de 18-22, la majoria 23-24, les més altes, puntualment fregant els 25. I el cap de setmana, que ve marcat per més inestabilitat, diumenge. Finalment, dissabte, pràcticament no plourà. Cel mig ennuvolat i temperatura encara suau o alta. Novament, màximes de 20 a 25. Això sí, s'anirà tapant de cara al vespre i potser la nit comença a caure algun plogim. De moment, poca cosa. Però diumenge, especialment passat el migdia i la tarda, i el vespre, sobretot, pot ploure. Aquesta pluja començaria en punts de la costa, però també Pirineu i Prepirineu. Per tant, a qualsevol lloc acabaria plovent diumenge tarda nit, o tarda i vespre, amb una temperatura una mica més baixa. La cota de neu alta, encara ben bé 2.400 metres. I dilluns, una mica més de pluja, quan més plouria la setmana que seria dimarts, ho podria fer amb més intensitat, la neu baixant cap als 2.000 metres, i dimecres encara hi hauria ruixats. Per tant, així encarem la setmana que ve, ja entrant a la Setmana Santa.
Gràcies, Dani. 8:33. Si no sabeu què fer aquests dies de Setmana Santa, doncs podeu fer la ruta a peu o en bici que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. L'han estrenat aquest dijous. S'ha presentat oficialment. És un tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. Els alcaldes estan satisfets. Des de la Diputació de Girona, el seu president, Miquel Noguer, diu això.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai. I que haurem de començar de la Garrotxa cap a l'Empordà, etc, i per tant, irem fent amb l'ajut dels municipis. Penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
8:33, turisme.
Un centenar de professionals de la informació turística reuneixen a Olot. El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant al turisme sostenible.
Escoltem la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
Avui portem bones notícies per la gent d'Ugassa, perquè s'acaba d'ampliar el servei de bus demanda a 7 dies també els caps de setmana.
L'ampliació se'ls ha concedit després que l'any passat 2 de cada 10 ripollesos que van fer ús de l'alumnat Clic.cat van ser veïns d'aquest municipi.
Escoltem l'alcaldessa, l'Albert Solà.
Hi havia quedat aquest disseminat del Prat del Pinter sense el servei. Vam fer una primera petició a Consell Comarcal perquè ens fessin la segona parada i vam aprofitar per dir el cap de setmana, com que veien que la gent responia amb aquest servei, ja que tenim molta gent gran que no disposa de cotxe i això, i havia de dependre sempre de familiars o de veïns per moure's el dia a dia. I és un servei que al final la gent l'ha agafat amb molta acceptació perquè dius tens una llibertat de moviment a la comarca i també gent que vulgui venir-nos a veure té un servei.
A Olot, l'Ajuntament reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials de la ciutat fetes en els darrers mesos.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
De la seguretat a la salut, perquè Can de Bànol ha acollit la seva primera jornada de dermatologia pediàtrica, on hi han assistit una setantena de professionals.
Organitzat pel Consorci Hospitalari de Vic, l'esdeveniment ha volgut posar en comú diversos aspectes del dia a dia dels infermers i metges i aspira a tenir continuïtat i properes edicions.
Escoltem la Idoia Pinedo, és coordinadora pediàtrica territorial del Ripollès.
Érem molt important poder establir aquests llaços i aquesta actualització perquè el que són les patologies de la pell en els infants, la majoria tenim, no?, les capacitats des dels ambulatoris i els pediatres de poder-les resoldre, però a més, no?, és un exemple dels llaços i les connexions que ens permeten fer una atenció al màxim d'integral dels pacients de la nostra comarca.
Més coses, en Tim protagonitza un nou número dels contes de la faràndula d'Olot. El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat.
A més, fins al dia de Sant Jordi, tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes d'altura.
Per l'il·lustrador Tavi Algaró, la realització d'aquest conte és especial. Escolteu per què.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguent molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors. Els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
I una altra il·lustradora que en aquest cas ha decidit canviar Barcelona per Navà, al Ripollès. I això ho ha plasmat en un llibre que es diu Furor Botánico. Estem parlant de la Laura Agustí.
Es tracta del tercer llibre que publica i aquest petit poble de Toses i el seu entorn i la relació amb la naturalesa hi tenen un paper fonamental.
Estoy en Barcelona, quiero ir a pasar una temporada o temporadas largas a Navà, claro, con mis plantas. Esa era como mi máxima preocupación. Entonces, cuento un poco mi momento presente junto con una conexión con mis raíces, ¿no? De dónde viene esa pasión por las plantas que tengo yo, que tiene mi hermana, que tiene mi madre, que tenemos todas las mujeres de la familia. Y luego, aparte, también quiero indagar un poco sobre la casa a la que voy, ¿no? Porque es una casa que está llena de recuerdos que no me pertenecen. Entonces, ahí hay como un interés por saber que com era esto antes.
I la companyia I ara què de la Fundació MAP ha pujat sobre l'escenari del Teatre Comtal de Ripoll per representar la seva funció anual, però ha estat especial.
Doncs sí, davant de més de 400 alumnes dels centres educatius de la comarca, actors i actrius han reviscut el conte de la Ventafocs, però amb uns petits canvis. La versió de la companyia ha modificat el guió per sensibilitzar sobre la diversitat sexual i de gènere.
L'Eudald Jordà és el director de la companyia.
I aquesta vegada l'estrenem, curiosament, amb aquestes funcions escolars. La Ventafocs, una versió lliure, aquesta vegada és una col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès. De fet, en una trobada que vàrem fer, ens van comentar que tenien un espectacle, un guió de titelles, i van proposar que nosaltres el podíem adaptar per una obra de teatre que, curiosament, tracta sobre la diversitat de gènere.
Esports, la Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació.
Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
Amb un joc molt, molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt, molt treballada i que li don molts punts. Per tant, bé, un rival molt, molt potent en diferents situacions del joc.
I qui se la juga seriosament és el Club Patinatge Artístic Olot. Aquest cap de setmana vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que celebra Reus i que podreu veure a través d'Olot Televisió i Televisió del Ripollès.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i pel mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planiol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
Diria que elles tenen més ganes d'ensenyar realment aquesta coreografia, la sensibilitat que transmet i el missatge que porta, perquè bueno, amb les errades normalment sempre queda com molt dissolt tot el missatge i tota la idea que porta, que comporta aquesta coreografia. Aleshores, elles tenen més ganes de poder demostrar i a partir d'aquí serà el que serà i si hi ha una coreografia doncs, que a la pista és superior doncs s'acceptarà perfectament, però és més la necessitat de poder demostrar el treball que s'ha fet.
I aquest diumenge que endavant el tornarà a acollir la Super Sants BTT, que enguany arriba amb aires renovats.
Com a novetat, la prova no tindrà hora de sortida i comptarà amb dos recorreguts, la tradicional 10 Sants, que enllaça les 10 ermites, i la 8 Sants, un nou traçat que no és tan exigent.
Tenim dos recorreguts, tenim la 10 Sants, que és la volta completa, que és molt, molt, molt exigent, són 53 quilòmetres i 2.300 metres positius d'ascensió, i després tenim un recorregut més curt que el fem conjuntament amb el Rampí, que són 38 quilòmetres i 1.500 positius, que són 8 sants.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cop d'ull a Catalunya, Espanya i el món per fer-nos una idea més coral de què va el dia. Carles Puigdemont ja pot recórrer l'amnistia al Constitucional després del nou cop de porta del Suprem. En una resolució que també afecta Toni Comín, l'alt tribunal dona la raó a Llarena i considera que sí que es van beneficiar patrimonialment de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi ha pronunciat amb aquestes paraules.
La amnistia hauria ja de ser efectiva i a mi m'hauria agradat que totes les persones que se'ls ha d'aplicar aquesta llei la tinguessin ja aplicada i en concret el senyor Puigdemont que tingués reconeguda l'aplicació de la llei d'amnistia i que es pogut tornar a Catalunya. Per tant, demano també que hi hagi respecte per les decisions que ha pres en aquest cas el poder legislatiu i espero que això es resolgui de forma ràpida i efectiva com he demanat des del primer dia.
Llum verd del repartiment obligatori de menors migrants que té en compte l'acollida prèvia. El Congrés aprova el Reial Decret per reubicar els nens i adolescents sense família que hi ha amuntegats als centres de les Canàries, Ceuta i Melilla amb el suport de Junts i l'oposició del Partit Popular. I atenció perquè el curs escolar 2025-2026 començarà el 8 de setembre infantil, primària i també a ESO.
Els sindicats i les juntes de direccions de centres volien l'inici de les classes després de la diada.
I Donald Trump encara complica més la cosa. Atenció, els aranzels aplicats a la Xina ja són del 145%.
L'augment d'aquest 20% s'explicaria a causa d'un aranzel aplicat des del febrer i que els Estats Units no havia comptabilitzat.
La pausa de Trump amb els aranzels així que sospita d'ús d'informació privilegiada a la borsa.
L'elevat deute públic dels Estats Units hauria estat un factor clau per fer canviar d'opinió Donald Trump i que decidís congelar durant 90 dies la majoria d'aranzels.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla Amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Viu la tradició a Besalú. Divendres 11 d'abril, a les 9 del vespre, acompanya'ns a la Processó dels Dolors, un recorregut de fe i devoció pels carrers centrals de la vila, fins a arribar a la plaça Llibertat, on es finalitzarà amb el cant de la Salve. Seguidament, al monestir de Sant Pere, parlament del prior Josep Guix Feixes i cant Stabat Mater. Més informació a dolorsdebesalú.org. I col·labora l'Ajuntament de Besalú.
Avui és un dels dies grans a Besalú perquè arriba la processó dels Dolors. Durant tot el dia hi ha un munt d'activitats que culminen a la nit amb la gran processó. A aquesta hora saludem en Josep Lagarés, és secretari de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors. Senyor Lagarés, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Tot bé?
Encantats de tenir-lo avui als 5 minuts més. Comentàvem que avui és un dia en vermell a Besalú, oi?
Avui és la festa gran, avui és... Jo diria que és més gran que la festa major, perquè el Dia del Dolors aplega tots els besalucs. Nosaltres sempre diguem que la festa del Dolors és el pal de paller espiritual de la Vila Comtal i dels contorns, no? D'alguna manera ajunta els esperits i les ànimes de tots els que, creients o no creients, estimem el Dolors. I, de fet, el Dia del Dolors aquí a Besalú, doncs, és festa, però tothom... Hi ha la gent de Besalú, la gent dels contorns, però és que gent que viu fora de Besalú, que no ve per la festa major, doncs el Dia del Dolors ve a Besalú. És molt nostrat i, esclar, no deixa ser que aquest any és el 326è any de Festa del Dolors. Fem la cluenda del 325è aniversari que vàrem encetar l'any passat, però enguany fa 326 anys que es va fundar. Per tant, això ens ve de molt lluny.
Què té d'especial la processó dels Dolors, senyor Lagarés, en particular per vostè i també per la resta de gent que participa?
Bueno, hi ha moltes coses. La processó dels Dolors està considerada una de les manifestacions quaresmals més carismàtiques de Catalunya. Encara no som la Setmana Santa, som la Quaresma, i com a manifestació quaresmals més carismàtiques, per moltes raons. Primer, jo no sabria si posar-te primer una o l'altra, però els iré enumerant, no? Una és l'escenari. Esclar, els carrers de Besalú són molt macos, són un poble medieval, un poble que sembla tret d'un pessebre, o tret de fa mil anys, doncs això li dona un encant especial. Llavors, el silenci, les processors, hi ha moltes processors que te'ls vas a veure, hi ha un xivarri que no es pot pas aguantar. Aquí hi ha silenci, aquí la gent resa, i els que no resen mantenen un silenci respectuós envers els que estan pregant. És aquelles processors d'abans, no? I llavors, moltes altres coses, els passos. Clar, aquí tenim el pas al Manaies, que el tenen molts pobles, però també tenim el pas als Assafems, que no el té quasi ningú, que són aquests soldats, meitat pagès, meitat soldat, que acompanyen a la Mare del Dolors. Surt la Vera Creu, que surt una vegada a l'any. La Vera Creu de Besalú és la relíquia més preuada, i a l'edat mitja, doncs, l'atrevien quan hi havia alguna desgràcia, no? Doncs surt la Vera Creu. Els apòstols, tot el processó, van cantant amb orquestra cançons marianes, i llavors el cant de la Salve a la plaça, la Salve de Regina de Calahorra, que és, els besaluanys sempre diem que és un moment que s'obre una porta al cel, no? Hi ha com una mena de connexió al cel, i de fet molts de besaluanys els hi cauen les llàgrimes quan senten, com comencen a sentir les primeres notes de la Salve de Calahorra, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això ho fan una professó molt especial i que ha merescut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2005.
A partir de les 11 d'aquest matí ja comencen les activitats, que en aquest cas seran presidides pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. És la primera vegada que el nou bisbe presideix aquesta celebració, no?
Sí, estem molt, molt contents, perquè ens estimem molt el nou bisbe, ens estimàvem molt el bisbe Francesc, molt, perquè a més era congregant del Dolors de Besalú, el bisbe Francesc, i aquest any doncs el bisbe ha tingut a bé a venir a presidir l'ofici ara a les 11 del matí, l'ofici a la parròquia de Sant Vicenç, i llavors l'entrega de panó del panó de l'any passat en Pere Gratacós, amb el panó, l'any passat, el prior de l'any passat en Pere Gratacós, amb el prior d'enguany en Pitu Guix, en Josep Guix Feixes, no? Llavors també presidirà això, i llavors la tarda ell té un altre compromís i vam poder estar entre nosaltres. Aquesta vesprada, a les 7 de la tarda, hi haurà una altra missa també, i que tindrem l'honor de que ens acompanyi l'honorable consellera, la Sílvia Paneque, que ens acompanyarà. I durant la processó, també una mica com a cluent d'aquests 325 anys, a part dels passos de Besalú, doncs ens venen els passos de la Sang de Perpinyà, la confraria de la Sang de Perpinyà, una representació de la confraria de Jesús i els Nens de Girona, i també una representació dels Manaies de Girona, una mica per acompanyar-nos en aquesta cluent del 325è aniversari. Per tant, avui serà una processó molt especial.
Ja per anar acabant, senyor Lagares, si volem veure la processó del vespre, a quina hora ens recomana que siguem a Besalú? Perquè avui és un d'aquells dies en què l'afluència de gent és tan massiva que hem de mirar d'anar-hi amb prou antelació, no?
Si vos aparcar bé, vine a quarts de vuit. Quarts de vuit, les vuit, si vos aparcar bé. Bueno, ara ja tenim l'aparcament a l'altre cantó de Pont, eh? A l'altre cantó de Pont de Besalú ja hi ha un aparcament molt gros. Però els actes, la processó comença a les 9, però els Manaies i els Estaferms ja estan desfilant per a Besalú a partir de les 8 del vespre. Vol dir que ja veuràs molt de moviment. A 8:45 es fa un acte institucional a la plaça de la Llibertat a Besalú, on es donen els guardons a la mainada que ha participat al concurs de pintura del Dolors, i es fan una sèrie d'homenatges als Manaies, als Estaferms, que fa 15 anys que participen en la processó, i això a 8:45, i a 9:00 ja comença la processó des del monestir de Sant Pere.
Josep Lagares és secretari de la venerable congregació de la Mare Déu dels Dolors de Besalú. Gràcies avui per acompanyar-nos a l'antègana dels 5 minuts més. Vostè que porta aquesta processó dels Dolors al cor, avui és un dia molt especial pels besaluencs i besaluenques, una cita absolutament ineludible. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Que vagi molt bé, bon dia.
Per fer-vos un ressò.
Una abraçada.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Entrem ja a la recta final. Can de Bànol ha acollit la seva primera jornada de dermatologia pediàtrica, on han assistit una setantena de professionals. Organitzat pel Consorci Hospitalari de Vic, l'esdeveniment ha volgut posar en comú diversos aspectes del dia a dia dels infermers i metges i aspira a tenir continuïtat en properes edicions. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
Amb l'objectiu d'apropar professionals de la dermatologia d'alt nivell al territori, Can de Bànol ha celebrat la primera jornada de dermatologia pediàtrica organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic. Hi han assistit una setantena de professionals d'arreu de Catalunya, però especialment del Ripollès i de la Catalunya Central, que han aprofitat per formar-se, actualitzar coneixements i intercanviar experiències, amb la visió d'oferir una millor atenció als pacients. En parla Idoia Pinedo, coordinadora de Pediatria Territorial del Ripollès, i Carlos González, dermatòleg de l'Hospital de Can de Bànol.
Era molt important poder establir aquests llaços i aquesta actualització, perquè el que són les patologies de la pell en els infants, la majoria tenim, no?, les capacitats des dels ambulatoris i els pediatres de poder-les resoldre, però a més, no?, és un exemple dels llaços i les connexions que ens permeten fer una atenció al màxim d'integral dels pacients de la nostra comarca.
En moltes d'elles són patologies afortunadament banals que requereixen un seguiment per poder sobretot tranquil·litzar els pares, per acompanyar moltes d'elles infeccioses, però malauradament en algun cas també hem d'estar atents a patologies que puguin comprometre o que puguin ser el manifest de patologies sistèmiques més importants, no? És per això que ens interessa moltíssim, no?, d'aprendre els millors, no?, i de detectar símptomes i signes que tant ens ajudi tant als pediatres com als dermatòlegs més generals a poder identificar aquests signes que ens orientin que aquell nen necessita un estudi una miqueta més més complet. No?
La jornada ha comptat amb el bo millor dels professionals de la dermatologia d'arreu del país, com ara el doctor Vicente García Patos o la doctora Trinidad Repiso, tots dos exercint a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Davant de la bona acollida de la jornada, des de l'organització es vol donar continuïtat a la iniciativa amb una segona edició.
Hem d'anar acabant. Aquest diumenge Can de Bànol tornarà a acollir la Super Sants BTT, que enguany arriba amb aires renovats. Com a novetat, la prova no tindrà hora de sortida i comptarà amb dos itineraris. La tradicional 10 Sants, que enllaça les 10 ermites del municipi, i la de 8, un nou traçat que no és tan exigent. Prèvia a la cursa, l'organització ha programat per dissabte una conferència sobre els secrets de les bicicletes elèctriques. Ens ho explica en Marc en Roura.
La Super Sants no és una cursa, ni res que s'hi assembli. És la cuita de la teva vida, un repte que et farà suar, patir i maleir tots els sants. Aquesta és la definició que fa el grup excursionista Can de Bànol i el Ripollès Tracks, organitzadors de la prova. La Super Sants va néixer a través d'una proposta d'en Joan Llordella de fer una ruta per les 10 ermites de Can de Bànol en un traçat únic i culturalment reivindicatiu. Enguany, la Super Sants es durà a terme aquest diumenge amb un format renovat. Una de les novetats serà l'opció d'escollir entre dos recorreguts. Ho explica Sergi Colomer, membre de l'organització.
Tenim dos recorreguts, tenim la 10 Sants, que és la volta completa, que és molt, molt, molt exigent. Són 53 quilòmetres i 2.300 metres positius d'ascensió. I després tenim un recorregut més curt, que el fem conjuntament amb el Rampí, que són 38 quilòmetres i 1.500 positius, que són 8 sants.
La nova ruta neix amb l'objectiu de mantenir l'essència, però amb un format més assequible.
Això sempre s'havia organitzat conjuntament amb el GEC, continua igual, l'únic que aquest any el que hi ha hagut és una mica un relleu de generació i ho hem agafat doncs, una gent una mica més jove, que sí que, bueno, doncs, per tornar-hi una empenta i tornar una miqueta a buscar aquesta essència, aquests inicis.
Una de les altres característiques principals de la Super Sants és que la prova no té hora de sortida. Només hi ha pactada l'hora d'arribada, que serà entre la 1 i les 2 del migdia al casino de Camp de Bànol.
Ens agrada fer les coses una mica diferents, no som una cursa, les curses sempre tenen una hora de sortida, nosaltres doncs, donem una hora d'arribada, llavors doncs, com que és una experiència, és una aventura, que la gent conti i sàpiga una miqueta quin pot ser el seu ritme i a partir d'aquí doncs, que decideixin l'hora que volen sortir per anar més ràpid, anar més a poc i gaudir de la ruta de la manera que ells desitgin i vulguin.
Prèviament a la prova, dissabte a les 7 de la tarda, es farà una xerrada al casino sobre els secrets de la bicicleta elèctrica. La xerrada la durà a terme personal del Rampí Cycling, que aconsellaran sobre motors, bateries i com tenir un millor manteniment de les bicicletes.
Hem d'anar acabant. Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Dilluns hi tornem amb el format de Setmana Santa, aquí, els 5 minuts més. Gràcies per seguir-nos sempre i gaudiu del cap de setmana.